concepte general de la ciència catalana.
Hola, Llucia Ramis, bon dia.
Bon dia, una hora tard.
Quina manera d'entrar és aquesta. Hola, Carlos Tanom, bon dia.
Ara ja no sé què dir.
Què vol dir, que esteu enfadats? Ja?
No, estem enfadats, però si gent que ara posi la ràdio pensarà que són una hora més.
No, la gent és molt intel·ligent, ja saben. Que es fan. De científics a científics, perquè vosaltres feu la ciència general de la...
Nosaltres som científics.
Perdona, l'ànsic... Ai, la concepte general de la ciència catalana.
Tenim la mateixa profunditat que igual no a Harari.
Tenim un llibre que serà Homus Autonomus... Serà...
M'encantaria! Heu d'escriure els dos homos autònomos. Breu història dels autònoms a la, des de l'edat de pedra fins a...
Per les últimes pàgines farem el model 303.
Quin és el 303? És el d'autònoms?
El d'Aiva.
Des dels mercenaris fins a l'actualitat.
Ja?
Del freelance.
Mira,
fins avui.
Freelance, des dels mercenaris fins, fins als mercenaris.
Podríem comptar amb Pilar Rahola, també.
Va, home, ja sabeu que els diumenges fem concepte general de la ciència catalana, que ja no parlem de coses que s'acaben, sinó de coses sense les quals no podríem viure, i que els oients hi col·laboreu, que tots els que tingueu alguna cosa, i alguna cosa pot ser qualsevol, des d'una sensació, una cançó...
Coses essencials.
Coses essencials de les vostres vides, des d'un plat, qualsevol referència ens serveix per parlar de coses que són essencials per la vida de la gent. Avui què?
Avui acaba el Festival de Sitges.
Sí.
Festival de cinema fantàstic. I volen parlar d'un tema que va sortir la setmana passada mentre parlàvem de la pell, que és el tema de... La por.
La por.
La por. Ah, però alerta, no volen parlar de la por en un entorn bèl·lic, de guerra, en un entorn violent. Estem parlant de la por més quotidiana, la por del nostre dia a dia, aquest mecanisme que tenim per moure'ns pel món, no? Sí.
És a dir, som valents o és un valor ser valent, o sigui, ho és sempre o només de vegades. De vegades ser valent no és una cosa positiva. De quina por parlem? Quina és necessària i quina ens fa infeliços? Catalunya pot estar tranquil·la perquè aquí arribem nosaltres a ser valents amb la por.
Però sereu valents amb la por.
Home...
Val a dir que ser valent...
Se'ls veu, sou especialment valents vosaltres.
Buah.
No, però que ser valent no vol dir que no tinguis por, sinó que quan en tens, doncs t'hi enfrontes perquè no et paralitzi, no? Això és ser valent. Això no et fa necessàriament un heroi. Si no tens por de res, segurament ets una persona imprudent, ets una persona inconscient, no ets un heroi, alerta. Però si en tens, si tens por i aprens a com viure...
Probablement siguis un psicòpata, no? Si no tens por,
segurament
acabis convertint-te en un...
No estàs molt bé.
No?
Però clar, si tu tens por i t'hi enfrontes o aprens a com viure, bàsicament és aprendre a saber que tots tenim por i tots tindrem por tota la nostra vida, no? Llavors, si convius, aprendràs a adaptar-te, jo crec que gairebé a qualsevol situació.
Sí, a part, és una emoció molt, molt curiosa. En principi, la por, en essència, és una emoció desagradable.
Bueno, però hi ha un fastidi... Vull dir... No?
Després hi anirem.
Hi ha gent que gaudeix de la por.
Sí.
De la por controlada.
Sí, clar, la falsa por, diguéssim.
Aparentment és desagradable.
Induïda, sí, però no...
És una mica com... tinc la impressió, és com quan sona una alarma.
Sí.
No? Sona una alarma. És desagradable, l'alarma. O sigui, l'alarma d'incendis és una cosa que molesta. En principi és això. És una alarma que t'està dient alguna cosa.
Sí, però de vegades que és que la volem entrenar quan veiem aquestes pel·lícules que ens fan por.
Ves? No ho sé.
No ho sé.
Però de manera és curiós perquè, per exemple, a vegades tens por d'un perill real, però a vegades és imaginari. Pots tenir por d'un perill o d'alguna cosa que és actual, però també tens por del passat i del futur. Vull dir que és una cosa que res, i evidentment que les pors poden ser per motius culturals, psicològics, fòbics, però sobretot el que recordem i viure és que imaginem que vivim amb por i hem d'acceptar que són persones i animals que tenen por per sobreviure, bàsicament.
Clar, i sobretot que cadascú té por de coses diferents.
Ah, ja sí? Des de petits, no hi ha una línia? Posa...
No, des de petits, sí. Això passa, no? És a dir, en els casos traumàtics és evident, no?, que és el que provoca la por, però fora dels traumes, la por a la foscor. Mm. Per què? I a més, perquè quan tens por de la foscor tanques els ulls?
Com si et salvés.
No, però a més estàs encara més a les fosques.
Si no hi soc.
La pitjor por quina és?
La pitjor por jo crec que és la por a la por.
Oh, carai.
No? Sí. És a dir, la por de tenir por, la por de passar por. Sobretot quan descobreixes que el 80% de les pors que tens no s'arribaran a complir mai. Mm. No? I llavors, tu, aquesta cosa anticipatòria, no?, que t'impedeix fer coses, que et neguiteixes sense cap motiu, és a dir, hauràs passat pena per no res. no? És a dir, si passa això i si passa això altre. I com més catastrofista és el missatge que ens arriba, més paralitzador i més por tenim de viure.
Però al final, com deies, tothom té por, eh? Vull dir que no, ningú se'n salva, no sé que tinguis alguna deficiència psicosomàtica.
Exacte.
O sigui, emocional.
Exacte, tots els animals senten por, o sigui, és una emoció primària que ve derivada també d'una versió natural que tens un risc, una amenaça. I és una forma també d'organitzar-te el cervell. La por s'ubica a lo que és el lòbul temporal, o sigui, és part del nostre cervell reptilià, que, per exemple, pues, mengem i respirem també perquè està en aquest sistema límbic, i com són animals, els animals a vegades li poden estirpar aquest lòbul i aleshores el fan que no tinguin por i que no siguin violents.
Llavors són víctimes segur, o sigui, sí. No? La por és una protecció, en realitat.
Sí, però els homes, els éssers humans, encara que ens estirpin aquest lòbul, és més complex el nostre cervell i continuarien tenint por, és a dir, que, bueno, que és una cosa... I aleshores la psicologia que s'ha fixat en això, doncs té el conductisme, pensa que és un aspecte que ja s'ha après, és a dir, una cosa que ja tens de gairebé de manera genètica, i després el que és la psicologia profunda, concepte que hi ha un conflicte bàsic inconscient i no resolt. És a dir, tens por, però has de fer un treball per saber de què tens por i d'on ve aquesta por. Per exemple, no sé, hi ha moltes pors, no sé, tenim por a l'amor, tenim por a fer el ridícul, tenim por a l'amor, és a dir, que hi ha moltes pors.
Tornat Swiftie?
Jo sempre he estat Swiftie.
Sí?
Sempre.
Sempre, eh?
Sempre.
No, no diguis David.
Sí.
Des de l'inici.
Home, des de l'inici no, però...
Des de Swift es va convertir en un...
Des de fa 3 o 4 anys,
sí. Ah, s'ha convertit en un emblema posterior, home.
No m'ha apuntat al carro ara al final, eh?
Bueno, déu-n'hi-do, 3 o 4 anys ja, bueno, cap aquí, eh?
Per un senyor gran jo crec que està molt bé.
Què? El sector jove de la redacció probablement t'està aplaudint, eh?
Gràcies.
Perquè hi ha molt de Swiftie.
Home, és que és genial. Doncs bueno, aquesta cançó que es diu Fearless parla d'això, de realment ser valent i no tenir por a l'amor, enfrontar-te doncs, a les noves reaccions.
Però saps què crec? Que això, Fearless, és a dir, quan són petits, no, te diuen, no tinguis por. Mm. No, escolta, sí, n'has de tenir. Tingues por, no passa res. No hi ha res de dolent.
Com a gestió de davant d'una situació crítica. Sí, tingues por. Jo crec que no ajudarà.
Aniràs al
no
col·le
i,
però... i em matxacaran. És normal que tinguis por.
No, això no. Una cosa és...
En el moment crític, no, d'un nen que li està entrant en atac de pànic, sí, clar, normal.
M'agrada una persona, malament. No.
No, però si comences a dir-li a la gent que no tingui por i té por, mira, sóc un covard, no? I això no és normal, no, està bé. Tingues por, no passa res. És un mecanisme de defensa, però has d'entendre de què tens por, i a partir d'aquí treballam. Però això és que és vera, tenim una pressió a sobre de tenir por, la pressió de no tenir-ne.
Però per què la tens?
Perdó, continua.
No, que abans m'has parlat d'una cosa que m'ha fet gràcia, la por a l'amor.
Sí.
Aquesta no la tinc tan controlada, eh?
Bueno, ja la por, per exemple, bueno, Cesare Pavese deia que l'amor és una carnisseria, pues tens por, pots tenir por a enamorar-te perquè saps que acabarà malament, perquè ja saps que et faràs mal, o al revés, perquè tu no pots respondre a les expectatives de l'altra persona, perquè no vols comprometre, és a dir, mil coses.
Però jo veig que la por com una espècie de fre al desig, no? És a dir, el desig és un motor que ens estimula, que ens mou,
sí,
per fer coses, i la por ens retura. No? I de vegades està bé perquè imagina't un desig desenfrenat, seria absolutament obsessiu. Uh-huh. També la por pot ser obsessiva, eh?
Totalment, sí.
Bueno, però també, si ho pensem bé, o sigui, tenim sempre la mirada molt romàntica del romanticisme, però de vegades hi ha gent que s'enamora i va cap a l'abisme clarament, és a dir, que l'hauries de dir, tinga una miqueta de por a aquesta persona que igual no et convé molt.
Hi ha amics que ho fan això, no, a vegades?
Sí, però els deixes als amics.
No t'enganxis.
Però vosaltres heu fet coses per així de no canviar de vida per amor i aquestes coses, embogir, perdre el cap. Ho heu fet o no?
No sé si diria bogeria. Bueno, bogeria no sé què és una bogeria, però vaja. Però alguna cosa o altra.
Sí, coses que sabies perfectament que no havies de fer i no podies evitar fer-ho per amor, jo crec que sí.
Pues jo no he fet res mai per amor. No, de veritat.
Perdre el cap, eh?
No, mai. Mm. I a més, no crec que sigui per por. Crec que és, vull dir...
No és perquè tu miris racionalment això de l'amor.
Això sí que m'ho miro molt racionalment. Però, de fet, crec que si no tens por d'estimar, ni tens por que t'estimin, és més fàcil que hi hagi una relació de tu a tu, una relació saludable, perquè no tindràs por d'explicar el que sents, no tindràs por de dir el que passa, no? El que passa pel cap, etc. No tindràs por de dir t'estim, no? És a dir, que al final, per què no haurien de tenir de por estimar?
Bueno, perquè saps que
hi ha riscos.
Per exemple, si igual estàs molt enamorat o enamorada i saps que l'altra persona no et correspon i tens por a fer-te mal, no? De totes maneres, hi ha un nom, això, que es diu filofòbia.
Ah, sí?
Oh, boníssim!
Sí.
Normalment és les fòbies i les filos, no? I aquest és el conjunt, la filofòbia.
O sigui, mola molt.
La por al filo.
Què et passa, no? Que sóc filòfob. És a dir, que són aquestes persones que eviten activament les relacions íntimes.
Que sembla més aviat un filòsof dient-ho malament, no?
Exacte.
Sóc un filòfob.
És un problema a la llengua, no? Sóc filòfob. I aleshores el que fan és
sabotejar... Quina mala excusa. Escolta, no m'ho vull comprometre perquè sóc filòfob.
És una gran sortida. No, el problema no el tens tu, el tinc jo, que sóc filòfob.
I no és només que no entres en una relació, hi ha gent que saboteja les relacions, és a dir, mira...
Ah, sí, directament va a la contra. Sí.
És el teu aniversari, doncs pues no fes regal, perquè com sóc filofofofi...
No em vull, no. Amor a banda, des del punt de vista biològic, la por és necessària, és positiva, és un mètode adaptatiu a l'entorn, és un mecanisme de supervivència, de defensa. És a dir, que està molt bé, la por.
Home, això que deies dels animals, o sigui, els animals sense la por no...
Moririen
tots, o sigui, clar. Sempre tindràs un depredador que et vindrà a buscar, llavors has de saber d'on ve... i tenir-li por.
Nosaltres també moriríem, no? Si no tinguéssim por.
Home, i tant. I ja passa això, vull dir, no sé, tu vens d'un lloc on hi ha un esport nacional que és llançar-se d'un balcó. I penses, per què ho fan? Si tinguessin una mica de por, no ho farien. Bueno, hi ha víctimes cada any.
Perquè o sigui, el nivell del vodka és superior al nivell de la por.
Ah, pot ser que això. Sí. Això no tinc cap dubte.
És un desinhibidor.
Sí, doncs mira, doncs... vols saber què passaria si no tinguessis por? Doncs mira, el que se'n diu balconing.
De totes maneres, també la por que ens han ensenyat els pares, les mares, la gent gran, els bebès fins als 6 mesos no tenen por de res. O sigui, quan veus el bebè que va directament cap a l'escala és que no té por de res.
Clar.
I a partir mira, que no estic segur que... Perquè l'altre dia, que vam parlar de la por també, jo pensava això, i em va dir una cosa l'expert, em va dir, però els nadons, per exemple, quan no coneixen... l'altra persona, que els agafa en braços, també ploren, eh?
Vale, però això ja és a partir d'una determinada edat.
No, quan són bebès.
Amb bebès, abans del... Però vaja, sí, aquesta por una mica desenvolupada, sí. Una mica pensada, més enllà de la pura mirada. Sí, que
sí, això seria una por conscient, perquè és vera que els animals no tenen aquesta consciència, però les olors sí que saben quan estan en situació de confiança o no.
Però clar, va evolucionant.
Exacte, doncs, es calcula, per exemple, a partir dels 2 anys fins als 5-6 anys, els nostres pors ja són, es nodreixen més de mostres, de la foscor que deia la Llucia, de fantasmes, clar. I després ja són pors més d'anar al dentista, que és una por que continua del fracàs escolar.
Mira, perdona, he de dir que hi vaig anar fa no gaire i vaig adonar-me que la continuo tenint, eh?
Ja.
El soroll aquest...
Però és que és un tòpic que quan deixes de ser infant deixes de tenir pors.
Aquesta és una altra.
Sí. Jo crec que cada vegada en tens més.
Sí.
Com més grans ens feim, més pors tenim.
I més complexes.
I són acumulatives, exacte. Perquè cada vegada són més conscients del que poden perdre, no? Dels perills que ens envolten, dels perills reals i...
Ai, calla! Veritat,
I quan ets petit encara penses que ton pare i ta mare te salvaran, però quan és més gran ja dius, ostres...
Ja vas sol, bueno... Sí, ja.
Igual és la mateixa por que va canviant de nom, però no, o sigui... Es posseix la por.
Què és això?
Pues això és les Indigo Kids, que són un duo nord-americà, i aquest que cantava amb elles, aquesta cançó que és Kid Fierce, que parlaven de les pors de xaval, doncs és el Michael Stipe de
Rem. És que, saps que he començat a sentir la veu i he pensat, això és Rem, però no em sona de Rem. No. Va fer una mena de duet.
Sí, va ser una... I bueno, ens explica una mica doncs, això que parlaven, no?, de les pors dels nens, però bueno, de totes maneres, de vegades els estats, les societats i doncs, les esglésies intenten induir-nos una por com si fossin nens, no?
És a dir, cultural.
Evidentment.
Construccions culturals.
I polítiques, és a dir, per controlar la població o dirigir-la cap a una direcció concreta.
Clar, és que tenir una societat atemorida és tenir una societat dominada, no? Perquè clar, és que la gent, per exemple, reclami més control en nom de la seguretat. Però la seguretat total no és possible i aquí rau el negoci, no? Que mai no en tindràs prou, sempre n'exigiràs més i cada vegada tindràs una societat més controlada a partir de les religions, tots aquests moviments o governs que el que fan és fonamentar el comportament de la por, no? Si no actues correctament tindràs un càstig. Jo crec que actualment, a més, hi ha una tendència cap al catastrofisme que és molt paralitzador, no? Perquè si anem cap a la fi del món, no hi ha res a fer.
Ja.
Llavors no fem res. No? Al final és això, no? I també pot ser molt decebedor. Ara quan es parlava de l'huracà Milton...
Ah, sí, clar.
Clar, havia de ser el més devastador de tots els temps. Tota la informació ho va fer, ho va encarar d'una manera molt catastrofista, dir, si vos quedau aquí morireu tots, hi havia una realitat immersiva que era terrorífica, amb uns murs d'aigua impressionants, el que anava a passar, tot això.
Recordo un meteoròleg plorant, fins i tot, mentre estava explicant la notícia, i pensava, ostres...
Clar, al final...
Tenia por.
Sí, home,
no, clar,
sí,
al final ha estat greu, però no ha estat... Evidentment, si no utilitzes aquest discurs, aquest relat, jo no sé si la gent t'hauria evacuat.
Aquí està el tema.
Però llavors, no? La pròxima vegada, què faràs?
Correcte, per ahir el llop, sí.
Què fas la pròxima vegada davant d'això? Llavors, aquell llenguatge catastrofista necessita un augment de volum, un augment de to, que al final el que fa és que et diràs, ostres, ara sí que aquesta vegada ja no hi ha res a fer, no? No me'n salvaré, no me'n sortiré d'aquesta. Llavors, aquest és el problema, jo crec que el discurs del catastrofisme, d'inocular-los de por i que tinguem la sensació que estem perduts, no?
Sí, a part, jo crec que també és essencial que depèn de... O sigui, durant un temps han de fer la por perquè tinguem por als gent de Barcelona, d'Olot i de Guadia del Monte, però el que no tenim clar és que són els valors que envien i també les societats i les tradicions. És a dir, per exemple, doncs, amb aquesta situació de catastrofisme, l'heroi, és a dir, la persona que ha d'enfrontar-se a la por, després en temps de pau és una persona que estorba, no? I també, per exemple, pensem que l'amor canvia molt. És a dir, per exemple, a principis del segle XX, la por que teníem era que moríssim i a l'enterrament preventiu. La gent estava aterrada perquè no l'enterressin viu. És a dir, perquè que comprovessin que estaves mort i fessin les proves perquè aquesta por nosaltres ara...
Hi havia una campanata fins i tot. Exacte. Perquè fessis sonar la campanata des del taüt, sí, estava...
I l'espiritisme, la religitat, Dràcula, és a dir, tot això, doncs, en canvi, nosaltres aquesta és una por que no tenim. Però de què tenim por? De tenir por, per exemple, de viure sense... de morir sense dignitat, de que s'allargui, és a dir, tenim la por de...
El dolor.
Exacte, i estem buscant, doncs, bueno, que es reguli l'eutanàsia, el dolor, i és això. I també, per exemple, també l'àmbit jurídic, és a dir, hi ha accions que, per exemple, aquí a l'ordenament espanyol, que la por és un eximent, és a dir, si comets un delicte o deixes d'ajudar algú, però pots demostrar que tens el que es diu una por insuperable, que és a dir, que et paralitza, doncs serveix com un eximent.
Missatge d'un meteo.
Ai, ai, ai.
Però estava plorant o no?
No, la veu al canal, que m'està enviant un missatge. Jo tindria coses a dir, sobre el tema.
Que en parli.
Bueno, és que ara el tinc allà, però m'està enviant missatges. Diu, no, que en part, precisament perquè hi havia tanta prevenció, els mals majors no es van produir.
Sí.
La destrucció no va ser tant, o sigui, destrucció n'hi va haver-hi, però els problemes haguessin estat infinitament més greus perquè no...
Sí, però com que s'ha acostat tant a la ficció, s'ha acostat tant a una pel·lícula de Roland Emmerich, les promeses eren tan elevades, les expectatives eren tan altes, que al final ha estat com una espècie de decepció, en aquest sentit, evidentment no ha estat decebedor, perquè s'han salvat moltes vides.
No, clar.
Però la gent...
Que la prevenció era... Això s'acaba... Vull dir, et carregaràs 100.000 persones o hi haurà una ciutat arrasada completament. Diu, una altra cosa...
La meva pregunta és...
La Bel Caral em diu, una altra cosa és que hi hagués gent que, efectivament, va passar a frenar anomenada, entre ells Biden, no?, quan va fer determinades declaracions o aquella... No sé si era...
L'alcaldessa de Trump.
L'alcaldessa, no?, que va dir, si no marxeu, moriu.
Clar,
no?
qui quedi qui morirà. Clar, això és no sé, és a dir, estàs posant el
llistó.
Sí, el llistó molt alt, i la pròxima vegada com ho faràs per convèncer la població que se'n vagi? No sé com ho faràs. Com fas d'alertar a alarmar? Jo crec que és molt subtil, però al final...
No, és una diferència notable. Sí. Aquesta cançó, per cert, que sonava molt bé, què és?
Egon Soda.
Egon Soda.
És una banda d'aquí de Barcelona. La cançó es diu La recuperació, i al final de la cançó diu una cosa que és realment com una veritat absoluta, que és... Tu miedo es el valor de los demás. És a dir, la por que pots tenir desmesurada a la policia, a la moral, a la família, als jutges, al científic, als exèrcits, poden fer que no vostè fer canvis a la vida i a la nostra societat. És a dir, és veritat que hi ha molts... Penseu, per exemple, la por que si surts mitja hora de casa teva, ocupin la casa teva, és una por que no teníem abans i que ens han induït.
Sí, sí.
És a dir, doncs, que tenim de tenir en compte que això...
Sí,
que
no.
La por és el valor dels altres.
Hi ha la fórmula aquella per la qual la por es refugia en la ignorància, i la ignorància produeix odi, no? En la majoria dels casos, quan coneixem amb més profunditat què ens produeix por, entenem els mecanismes i som capaços passos de dominar-los, no?
Bueno, les 12 i 7 minuts aquí ja anirem acabant, però sempre sabeu que acabem amb un... Per cert, si hi han coses imprescindibles, essencials,
sí,
coses sense les quals no podríeu viure, ens ho dieu a través de les xarxes socials i podem fer un tema sobre això. Però volíem acabar amb què?
Jo crec que això fa molta por.
Exacte. El què? A veure? Oh, sí.
Si haguessis de definir la por només amb un
so... No, això no fa tant de por. Escolta, però tu que ets de costat del mar...
Està molt ben explicat com podrien treure els turistes de Mallorca.
O no.
Sí. Si tu estàs a favor de portar taurons al Mediterrani, no?
No estaria malament.
De mida gegantina, no?
Jo crec que en comptes de balcòning seria tauroning.
Tauroning.
O que una pel·lícula sobre taurons passés a Mallorca, no?
Mira.
Ja.
Tots els directors de cinema mallorquins, sisplau, volem un tauró mallorquí.
Es tauró.
Setintorera.
Setintorera! M'agrada molt. Com a títol, Setintorera. 12 i 8 minuts, va, anem acabant. Avui amb la Llucia Ramis i amb el Carlos Tanón i aquest concepte general de la ciència catalana. Moltíssimes gràcies, com sempre.
Que vagi molt bona ferrada.
Adéu.